Bon dia, voleu entomar aquest divendres 8 de novembre de 2024 amb nosaltres? Som l'equip del Penedès en xarxa i us acompanyem des d'ara fins a les 12, repartits entre Canal 20, Ràdio Lèrdola, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Són 3 hores de ràdio de magazín en clau alt i baix Penedès i començaran darrere el sumari amb la previsió meteorològica en clau penedesenca que ens acostarà al Marc Paredes. Tot seguit, després del temps, els esports del divendres, que són una prèvia ràpida i de mínims del més destacat del cap de setmana, i una entrevista avui a Tono Arrufat, organitzador de la 12a pujada a les Ventoses que es disputa aquest dissabte. El motor ens durà a 9:15, primera de les 3 cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu. Darrere d'aquest primer flash, pistes amb la Roser Ferrer, tota mena de jeans, de gadgets, de projectes i de campanyes, a vegades interessants, d'altres cool i a vegades un punt friquis. A l'equip de govern sadurninenc hi han hagut canvis. La nova portaveu del govern i regidora de Comunicació i Gent Gran és la Júlia Rosa, que ha substituït Marina Agudelo, la número 2 del PSC, que va renunciar al càrrec fa unes setmanes per discrepàncies amb la manera de treballar. Avui a les 10, a l'entrevista, coneixem la nova portaveu, Júlia Rosa. A 10:45, 5 minuts per actualitzar-nos, per saber com avança aquest matí de divendres a les nostres dues comarques, el flash informatiu. I els divendres no pot faltar la gent del detall, que no deixen de ser un parell de recomanacions d'algunes de les activitats d'aquest cap de setmana. Avui començarem amb la 7a edició de l'espectacle Vins Negres Penedès, que impulsa el restaurant Gat Blau i la denominació d'origen Penedès. Un espectacle que té lloc aquest dissabte al claustre dels Trinitaris a Vilafranca i que ens explicarà la seva responsable, la propietària del Gat Blau, l'Olga Guasch. La segona recomanació d'aquesta gent del detall és la Diada del Vot del Poble, que se celebra des d'avui i fins diumenge a Sant Jaume dels Domenys. Ens explicaran tota l'activitat que s'hi desenvoluparà el Pau Batet i la Júlia Masip de l'entitat Els Festucs. A les 11:06 obrim la tercera hora d'aquest divendres amb les estrenes cinematogràfiques, les pel·lícules més destacades que s'estrenen al cinema de la mà de la Fanny Vivar. A 11:45, última cita a càrrec dels serveis informatius amb l'actualitat, amb l'última hora, 5 minuts per saber com va tancant aquest matí de divendres i entomem recta final. Avui el vi de casa nostra està molt present, d'una banda a la gent del detall i de l'altra a l'entrevista final, perquè parlarem amb els sadorninencs Oriol Soler i Maria Sardà, que encapçalen un nou projecte. Es diu Bacus Tarragona i és una botiga de vins que posa en valor els petits cellers.
El temps.
Sempre ens agrada conèixer la previsió meteorològica, però a les portes del cap de setmana més és un dia que el Marc Paredes té molta més audiència. Marc, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs encarem la recta final de la setmana i ho fem amb un temps ja molt més estable, sense precipitacions, i amb un divendres que es presenta força tapat. Sobretot ara, a primera hora, mantindrem força estones amb nuvolositat, que serà abundant, però ja amb la presència d'algunes ullades de sol i unes temperatures que avui, per contra, tendiran a pujar. Per tant, notarem que al migdia l'ambient serà molt més suau, amb màximes que en molts punts ja arribaran aquests 21-22 graus de temperatura. De cara a demà, dissabte, al matí és probable que ens llevem amb molts bancs de núvols baixos, boirina, sobretot cap a la plana penedesenca, que tendiran a dissipar-se molt, molt ràpidament. I serà a partir de la tarda quan de nou doncs, tindrem moltes més estones amb núvols, fins i tot no descartem la possibilitat d'algun ruixadet molt aïllat, dispers, sobretot les precipitacions demà dissabte estaran concentrades cap a les comarques del nord-est, cap a Girona, punts del Pirineu, Prepirineu, però no descartem que de forma doncs, dispersa, aïllada, puguin arribar algunes precipitacions molt anecdòtiques cap aquí, cap a la comarca. I ja de cara a diumenge tindrem un panorama molt més assolellat. Diumenge sí que serà el dia més assolellat de tota la setmana, amb unes temperatures que, això sí, tendiran a baixar progressivament. Notarem que al final de la setmana serà una miqueta bastant més fresc. A l'espera d'una setmana vinent encara més freda, ho anirem seguint amb atenció, però ja amb un panorama molt més estable, sense precipitacions, i a l'espera d'aquest petit canvi de temps que comento a partir de la setmana vinent, que de moment sembla que vindria marcat per al fred i haurem d'estar pendents també si de les precipitacions o no. De moment, això és tot. Bon cap de setmana.
Els esports.
Els divendres hi ha doble secció d'imperdibles, d'una banda el temps i de l'altra els esports. Per tant, després d'aquesta predicció meteorològica, obrim ja plana esportiva per apropar-vos als partits més destacats de la jornada i una entrevista. Uns minuts que avui dedicarem al motor per parlar de la dotzena pujada a les Ventoses. Comencem a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs arrenquem com sempre aquesta prèvia esportiva i ho fem amb el futbol, i és que el Vilafranca visitarà diumenge el Castelldefels a partir de les 12 del migdia en la 8a jornada de la Lliga Elite. I en hoquei patins, després que Noia i Calafell disputessin dimecres jornada intersetmanal, aquest cap de setmana se celebra la 6a jornada de l'Hockey Lliga. El Calafell pujarà demà al taló de la jornada visitant l'Alcoi a partir de 8:15 del vespre. El Noia també es desplaçarà i és que visitarà també dissabte la pista del Voltregà. Ho farà, però, a partir de les 9 del vespre, mentre que el Vilafranca tancarà diumenge la jornada a 5:15 de la tarda a casa, rebent el Vic. I tancarem aquesta prèvia amb la 4a jornada de l'Hockey Lliga Plata, on en el grup nord el Vendrell rebrà demà el Mataró a partir de 8:15 del vespre, amb l'objectiu de mantenir el bon inici de temporada que l'ha dut a sumar tots els seus partits per victòries.
Gràcies, Eli. I a l'entrevista des de Ràdio Vilafranca, l'Eric Guijarro ens apropa la pujada a les Ventoses d'aquest dissabte. Bon dia.
Molt bon dia. Avui dediquem a l'espai de l'entrevista al magazín de Penedès en Xarxa per parlar de motor i concretament de la 12a edició de la pujada a les Ventoses, aquest esdeveniment de motor en el qual els participants han de completar un recorregut 4 vegades, és a dir, 4 pujades i baixades. Esdeveniment que se celebra a Sant Jaume dels Domenys, entre Sant Jaume dels Domenys i el Montmell, i que en aquest cas doncs, també és oberta a tothom que vulgui acostar-se als diferents trams del recorregut per veure com la cinquantena, més de la cinquantena de participants inscrits, doncs, completen aquest recorregut. N'hem parlat amb Antoni Arrufat, un dels participants i també membre de l'organització a través de l'escuderia Penedès. Doncs estem avui amb Toni Arrufat, aquí company de la casa de Penedès Televisió, durant molts anys doncs, també treballant aquí com a càmera, com a tècnic, i avui no parlem d'aspectes tècnics de televisió, sinó parlem de motor. Toni, parlem de motor perquè aquest cap de setmana, ja ho anunciaves a través de les teves xarxes socials, és un cap de setmana d'aquells marcats al calendari, no?, per la tradicional pujada a les Ventoses.
Sí, aquest cap de setmana, el dissabte, el dia 9, bueno, torna la pujada a les Ventoses, que hem estat un any que no la vam fer per diversos motius i bueno, aquest any la recuperem. I aquest dissabte, com has dit, bueno, és una cita important dins el motor.
Personalment, com encares aquest cap de setmana? Més que res perquè diguéssim que és la cursa de casa, no?
Sí, és una mica la cursa de casa i on representa que ho has de fer millor. L'únic que jo estic dins de l'organització, organitzem amb l'escuderia que tenim aquí al Penedès, i llavors és una mica complicat, perquè és com que estàs a dos llocs a la vegada, tampoc estàs 100% concentrat en el que has d'estar, perquè estàs vigilant que tot surti bé, però s'intentarà fer primer com sigui.
Aquesta doble vessant que comentaves, després si un cas parlem doncs, de l'aspecte més competitiu, però una mica com està sent el fet de tirar endavant aquesta pujada a les Ventoses?
La veritat és que cap complicació, l'Ajuntament ens dona totes les facilitats que necessitem i tenim el cotxe que el tenim a punt, no hi ha cap problema, tot endavant, ja portem tot l'any corrent i no en tinc cap problema i espero que no el tinguem en aquesta, o sigui que tot perfecte.
També ens deies que és una mica aquesta doble vessant que ho fa una miqueta més complicat el fet d'estar per l'organització i per la cursa. Què és més difícil?
Jo crec que és més difícil organitzar. Al final, amb la cursa pots estar 100% centrat en córrer i ja està, que només és... tampoc és tan complicat dir-ho així, perquè només estàs de centrar en això. Amb la cursa, al final, hi ha mil aspectes que poden sortir bé o que poden sortir malament i que, s'ha de vigilar tots els controls. Tenim 70 persones a la carretera vigilant que tot estigui bé, directors de cursa, i hi ha moltes persones involucrades i al final tothom ha d'estar allà, tothom ha de fer la seva feina, i si tothom la fa, que normalment sí, no passa res, però sempre pot sorgir algun problema i llavors hi ha més coses a complicar-se que si només corres.
Parlem una mica també de la disciplina esportiva. Evidentment estem parlant de motor, però quin nom li posaríem a aquest tipus de competició, a aquest tipus de cotxes, aquest tipus de curses?
La competició serien pujades en costa, que bàsicament és, per la gent que suposo que haureu vist algun rally o alguna cosa, és un tram només, sortim de Sant Jaume dels Domenys i arribem fins al cruce de la Talaia, més o menys. Són uns quasi 7 quilòmetres, i aquell tram el fem de pujada, el més ràpid possible, evidentment, i el que arriba primer de cada categoria pues guanya, i el fem 4 cops. Pugem i baixem 4 cops.
També un esdeveniment força cridaner, no?, pel públic penedesenc, perquè la realitat és que per aquí la zona, per aquí la comarca, no són massa habituals, no?, potser?
No, per aquí la comarca, la veritat és que no hi ha molta cosa. L'havíem organitzat nosaltres també per la Llacuna, a Torrelles alguna cursa, i ara a les Ventoses anem canviant una mica de pobles i així no hem portat a tot arreu, i tenim pilots de tot arreu, d'Andorra, que venen amb ports molt potents, amb cotxes molt espectaculars. Les barquetes com la que corro jo, que també són bastant maques de veure, hi ha cotxes més petits que també ho fan molt bé, i la veritat és que hi ha una mica de tot, per tots els gustos i tots els públics.
A nivell particular, tu ens deies que anaves a per totes, com està anant aquest any? Podem parlar d'any 2024 dins d'una temporada dins d'aquestes disciplines, o com us organitzeu?
Aquest any hem fet una mica de barreja de disciplines, hem fet pujada en costa i l'únic que ens hem centrat més en els ral·lis. que seria, bueno, un altre, seria similar a les pujades en costa, però en comptes de fer un tram, en fem varis. I, bueno, la veritat és que de moment els ral·lis aquest any anem primers de la nostra categoria. I, bueno, a les pujades, les úniques que hem fet, les hem aconseguit guanyar. No n'hem fet moltes aquest any, però les úniques que hem fet ho hem aconseguit i aviam si podem repetir aquest dissabte.
Dins del campionat de ral·lis, a quin campionat esteu vosaltres?
Bueno, és que el campionat de Catalunya és una categoria XA que entren tots els vehicles, bueno, més o menys que tenen sobre uns 20 anys o així, entren ja dels 20 cap en amunt, entren tots. I bueno, aquest any hem aconseguit, de moment estar primers, ens queda un ral·li i veiem si podem conservar-ho.
Aquest campionat de Catalunya és on estàs amb el Clio, que hem vist aquesta posada a punt a xarxes, no?
Sí, aquest campionat de Catalunya, sí. El Clio que hem construït, bueno, tinc tot el meu canal de YouTube, tot des de zero, des que el vaig comprar, un cotxe de carrer com qualsevol altre, i ara pues, és un cotxe de ral·lis, bueno, a poc l'anem millorant, hi ha moltes coses, i amb aquest món et pots gastar els diners que vulguis, i anem a poc, perquè el pressupost no és infinit, però bueno. Sí, es pot veure tot allà al canal de YouTube, podeu veure des de zero. O sigui, literalment des del dia que el vaig comprar.
Això potser ja podíem parlar més d'un projecte personal, no? El fet de bé, doncs anar evolucionant aquest cotxe, perquè com deies, el vas començar de zero fins al que és ara, no?
Sí, m'ho vaig plantejar una mica com a projecte. Bueno, com tu has dit, treballo aquí a Manés Televisió, estic dins tot el món del vídeo i vaig dir, hòstia, seria xulo poder-ho gravar, ensenyar a la gent com es fa i el que ens va passar, ni els problemes i tot. I mira, pues, fa ja cosa d'un any i mig o així que vam començar amb això i aquí seguim. De moment, mira, tenim un bon projecte, de moment anem primers, o sigui que el projecte funciona.
Perquè els que et seguim per xarxes, aquells no, que encara no ho feu, doncs després ja, si vols, pots fer autobombo, però, clar, tu mescles les teves passions, que són el motor, no sé si dir passions, el motor està clar que sí, i també la professió, no?, tot l'aspecte audiovisual.
Sí, bueno, barregem una miqueta, sí, l'altre també era una passió, al final jo vaig començar una mica a fer vídeos i això perquè encara no podia córrer, i mira, vaig descobrir un nou món amb, no sé, 12 o 13 anys i aquí segueixo, o sigui que també es podria considerar una mica una passió i mira, poder trobar la manera de barrejar-ho una miqueta, que sempre està bé.
Aquesta passió del motor, que si no tinc mal entès, ara ja m'ho diràs, això et ve directament de família, no?
Sí, ve directament de família, el meu pare ha corregut tota la vida i el meu avi, alguns tiets meus, o sigui que això ve... Ve una mica tradició familiar, el meu germà també corria, bueno, tots aquí una miqueta per casa.
El teu germà, diria que alguna vegada també l'hem entrevistat per aquí, ell està centrat en motos, no?
Sí, ara està més centrat en les motos, abans corria amb cotxes i ara, bueno, està centrat una mica més al món del trial i això, i bueno, de moment, doncs mira, cadascú, jo les quatre rodes i les dues, així no ens barallem, no?
També, Toni, el que t'anava a comentar, ja més centrat en el cap de setmana que tenim a tocar, amb aquesta pujada a les Ventoses dissabte, bé, fer una crida també a tothom que vulgui, que s'hi pot acostar i veure doncs, passar els diferents cotxes que participen, no?
Sí, la gent pot venir, és totalment gratis. Ja comencem a partir de les 9:30. El tall de carretera sí que és sobre les 7:30, les 8, ara no sé dir-te exacte, però és sobre aquella hora. I llavors la gent a dins del tram a partir d'aquella hora ja no pot entrar, però sí que poden entrar a peu. Poden aparcar a Sant Jaume, poden anar per l'arribada, per la Talaia, i entrar a peu al tram i disfrutar, bueno, tot el matí fins a les 4 de la tarda aproximadament, i allà estarem pujant i baixant tot el ràpid que es pugui i fent disfrutar el públic.
Em deies que recuperàveu la cita aquest any, aquest 2024. Veníem de l'any passat que no es feia o ja feia alguns anys més que no?
No, va ser simplement l'any passat que no es va fer i els altres anys portàvem uns quants anys ja fent-la i és una pujada que s'havia fet fa molts anys. Nosaltres ja la vam recuperar i l'any passat no la vam fer perquè va haver uns problemes i no la vam poder fer i aquest any pues, la recuperem i aviam si seguim endavant.
Tu creus que potser en el futur podríem proliferar més pujades o més esdeveniments similars aquí al Penedès o és complicat?
És complicat, és complicat. Tot el tema del motor, bueno, ja sabeu, les administracions no estan gaire a favor. Els ajuntaments normalment sí, perquè atrau molt de públic al poble i, bueno, al final és com una petita festa major i això sempre va bé per tots els pobles, tots els comerços i els parcs i tot. Però és complicat i, sobretot, pues, trobar gent que es liï amb una cosa d'aquestes, que al final porta molta feina, permisos i molta cosa, és complicat. Però, bueno, sempre pot sortir un grup de joves que tingui ganes i fer-ho. No és res impossible.
Quanta gent teniu inscrita? Arribeu a la cinquantena, no?
Sí, són 54. I, bueno, hi ha de tot. Hi ha des de cotxes superclàssics de fa 40-50 anys fins a cotxes moderns de l'any passat. I que una mica barreja de tot.
A més, pel que ara sí que ja tinc aquí davant el llistat d'inscrits, em deies, no?, gent d'Andorra, però també diferents punts de Catalunya, fins i tot un club de Lorca, no?
Sí, 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 hi ha de tot una miqueta. Hi ha, bueno, la majoria són d'aquí Catalunya, de tot Catalunya, venen des de tot arreu. I alguns venen d'Andorra, també, que el campionat d'aquí Catalunya també els acull sempre. I sí, alguns venen de fora, però la majoria d'aquí Catalunya, i de tot Catalunya, de tot arreu.
I, Toni, et pregunto també pel futur. Ara estaves, doncs, amb aquest projecte, no?, amb aquest cotxe que ja està, doncs, sobre l'asfalt, competint aquest Clio, però, bé, més sí. Projectes similars, què tens en ment de cara al futur?
Bueno, és una mica incert, depèn una miqueta de com vagi tot, de temes sponsors i això. La idea l'any que ve és seguir amb el Clio, seguir-lo evolucionant, això segur, els ral·lis, i llavors més tema pujades amb la barqueta com la d'aquest cap de setmana, no sé, veurem què farem. També estem plantejant anar a fer algun raid al desert, amb algun 4x4 o així. I bueno, de moment el ral·li seguirem segur, l'altre és una mica incert, però bueno, esperem que també alguna pujada caurà segur i tot el que es pugui es fa.
També us fem promo, evidentment. Aquí els que organitzeu, doncs, aquesta pujada a les Ventoses, 12a edició, sou l'Escuderia Penedès.
Sí,
bé, al llarg de l'any, com us organitzeu? Què aneu fent? Com es desenvolupa una entitat així?
Bé, és un club, tots els pilots que corren a qualsevol categoria, sigui rally, sigui pujades, autocross, a qualsevol lloc, han de córrer per un club, perquè el club és el que els apoya en cas que hi hagi algun problema, és el que una mica ha de respondre. I, bueno, en el nostre cas, pues, t'ajudem a través de la llicència, les inscripcions o qualsevol problema que tinguis amb la federació, el que necessitis. Al final és una mica un pont entre la federació i el pilot. I, bueno, això, estem tot l'any, sobretot amb tema llicència, inscripcions, i després, pues, bueno, hi ha algunes que organitzen pujades, algunes que organitzen ral·lis. En el nostre cas, pues, organitzem aquesta pujada. I, bueno, això una miqueta de suport als pilots i el que es necessiti.
I ja abans d'acabar, pel que fa a les Ventoses aquest cap de setmana, dissabte és el dia gran, divendres també força cridaner pel públic o és més a nivell tècnic?
Divendres són les verificacions, que es mira que el cotxe estigui tot bé. És bastant cridaner perquè està tot junt, també. És allà, just darrere l'escola de Sant Jaume d'Omenys. Hi haurà tots els cotxes allà, aniran arribant durant la tarda i se'ls aniran passant verificacions i estan tots allà junts. O sigui que per venir-ho a veure, sobretot amb nens i això, que està perfecte, perquè allà es veu tot en 5 minuts. Els pots veure tots i pots venir, passar una mica allà a la tarda. És totalment obert al públic. I, bueno, això. Si necessita alguna més informació, a la web d'escuderiapenedès.cat, pues allà hi ha horaris, hi ha les ubicacions, hi ha tot.
Doncs, Toni, que esperem que aquest cap de setmana sigui tot un èxit, que vagi tot rodat i...
Esperem que sí.
Anem parlant, i sobretot a nivell particular, doncs, que pugueu assolir les fites que us marqueu. Toni, gràcies per aquesta estona.
Gràcies a tu.
Són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Un centenar de persones es concentren a la plaça de la Vila en suport al País Valencià. Aquesta és una de les notícies que us expliquem en aquest flash informatiu. L'esquerra independentista de Vilafranca ha celebrat aquest dimecres a la tarda una concentració a la plaça de la Vila per donar el seu suport al País Valencià, exigir la dimissió a Carlos Mazón i assenyalar el PP com a firman responsable del desmantellament dels serveis públics, la destrucció del territori i la manca de prevenció que han portat fins a la tragèdia que ha patit la zona per la Dana. Durant la concentració, a més, hi havia un punt de recollida de material per totes les persones afectades pel temporal. El 22 i 23 de novembre hi haurà gran recapte d'aliments. Càritas de Sant Jaume dels Domenys fa una crida a tothom qui vulgui col·laborar. El darrer cap de setmana de novembre, els bancs d'aliments catalans, amb la col·laboració d'entitats benèfiques locals, organitzen de nou la campanya del gran recapte, un dels moviments ciutadans d'acció solidària més importants a Catalunya, que ja està en marxa amb la primera de les seves fases, la crida al voluntariat. Càritas de Sant Jaume dels Domenys, l'entitat receptora que s'encarrega de distribuir els aliments entre les famílies vulnerables del municipi, fa una crida a tothom qui vulgui col·laborar en alguna de les tasques que cal fer perquè s'apuntin i donin un cop de mà en aquesta campanya de recapte. Es busquen persones que tinguin la disponibilitat i la voluntat d'ajudar, encara que només sigui per fer una de les tasques durant unes hores, ja que per poder atendre tot l'horari d'obertura del supermercat i fer les altres feines logístiques cal mobilitzar molta gent. Gelida celebra aquest cap de setmana la 14a edició de la Funifira, la Fira de Maquetisme i Gastronomia. Aquesta tarda s'estrenarà ja a l'Espai de Cava i Gastronomia, a la Pista Jardí, i durant el cap de setmana, fins diumenge a les 2 de la tarda, el Pavelló Municipal acollirà l'Espai Temàtic de Maquetes. També hi haurà exhibicions de modelisme, el camp de futbol i la piscina municipal. La consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, serà la convidada a la inauguració de la Fira, que es farà dissabte al matí a partir de les 10, acompanyat de l'alcalde del municipi, Lluís Valls. I acabem explicant-vos que l'Associació Cultural i Recreativa al Centre de Sant Martí Sarroca celebra aquest cap de setmana el seu centenari. Entre aquest dissabte i diumenge se celebraran els actes principals del centenari de l'Associació Cultural i Recreativa al Centre de Sant Martí Sarroca. L'aniversari s'ha anat commemorant al llarg de tot l'any amb diferents activitats, incloent un homenatge als socis veterans i antigues juntes. La primera de les activitats de dissabte serà a 2:15 del matí, una conferència col·loqui per parlar dels Ateneus de Catalunya. A les 7 de la tarda es podrà seguir l'obra de teatre El Tanatori, a càrrec del grup El Barret, a preu de 6 euros. Per diumenge s'ha reservat l'acte institucional del centenari a les 12 del migdia amb els parlaments de les autoritats i actuacions d'entitats locals.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 9:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Us agradi o no, estem ja en compte enrere per les festes de Nadal, i això vol dir fer regalets, tenir detalls. Així que escolteu atentament, perquè ara plouran unes quantes idees a les pistes en versió radiofònica que ens acosta la Roser Ferrer de la Fura. Bon dia, Roser.
Bon dia.
No sé si ja estan pesadetes les xarxes amb la qüestió nadalenca.
Ara comencen, perquè clar, fins ara ha sigut Halloween.
Llavors,
sí, llavors ara ja aquesta setmana sí que ja hem notat un repunt de coses una mica extravagants adreçades ja a les festes.
Doncs anem a tafanejar aquestes pistes que ens portes, començant amb els fans o no fans de Son Goku. Si t'hi atreveixes, per què no?
Sí, sí, sí. És un gorro, eh? Ara us parlem d'un gorro, d'aquests, a més, gruixuts, com tots amb falpadets de dins. Vull dir, és un gorro que abriga, no... I està fet d'això, de llana, d'un material gruixut i que abriga, i simula la cabellera indòmita aquesta del, no, del Son Goku, abans que faci el Kamehameha. O sigui, no és la cabellera groga, ni... No, és...
Morena, és la seva... negra...
Exacte, és el seu cabell aquest tot mig despentinat, bueno, mig no, del tot despentinat, doncs és un gorro. És molt divertit, val 60 euros...
Ostres, almenys deu abrigar força, no?
Bueno, diuen que abriga molt, I 60 euros, tenint en compte que és com una cosa molt extravagant, vull dir que això no ho portarà tothom, home, doncs, no? Per fer un regalet o alguna cosa, si ets molt fan
de Son Goku, és ideal.
De Son Goku i tot això, doncs, no sé, trobo que pot estar bé, és divertit. Es diu Dragon Ball Bini Son Goku i ho trobareu a la web hobby-genki.com. Val 60 euros i es començarà a comercialitzar a finals de novembre. Vull dir, ja. Podeu fer un pre-order d'aquests, si voleu.
I reservar-lo,
sí, sí. Això, evidentment, és japonès, D'allà surt.
M'ho imaginava. Passem d'un gorro a un joc. I per adults, sobretot.
Sí. A veure, és un Monopoly. El joc de Monopoly és un clàssic dels superclàssics dels jocs de taula, no? I aleshores és veritat que hi han inventat 2.000 versions i 2.000 dissenys diferents.
Clar, cada any han de treure una versió diferent.
El que han tret aquest any està adreçat a persones adultes i és un taulell una miqueta més petit, però bueno, és un taulell de Monopoly, L'únic que canvia és que no té diners, val? No hi ha diners. O sigui, tu, quan vols comprar o vendre una propietat, ho has de fer a cop de xarrup. Es diu xarrup, xupito.
Sí, no?
Xarrup, no? Doncs és això.
Que bèstia.
Porta uns gotets i així pagues.
Així com més capacitat tinguis de digerir alcohol, més ric seràs.
Doncs sí.
En aquest Monopoly.
És una mica... és una mica...
L'alcohol el poses tu, no? Imagino.
Sí. Aquí t'hi posen els 3 gotets,
Ah, mira, està bé.
Inclou 3 gotets, sí. Són molt petitons, això sí que s'ha de dir, perquè tota la caixa és com bastant petita, val 18 euros, per tant, la gent que juga al Monopoly ja sap que és un joc que la versió, no?, així
es
clàssica...
Es fa pagar, té el seu preu, sí.
Sí, aquest val 18 euros, jo crec que és més per fer la gracieta allò entre amics. Va, quedem un dia per sopar, nosaltres portem els jocs de taula, no?, crec que una mica la funció seria aquesta. Sí, l'alcohol. Bueno, i vosaltres poseu l'alcohol.
Sí, poseu l'alcohol, que ja posaré els 3 gotets.
Sí, ja posaré el joc de taula.
I el joc.
Això es pot comprar a la web Hasbro, que és el...
És la casa que comercialitza Monopoly, oi?
Val? I es diu Monopoly Board Crawl. Jo aquí ho deixem.
Sí, és una idea. No estem fomentant res.
No.
És una idea.
Com que parlem de coses diferents, no? Doncs la novetat en jocs de taula és aquesta.
Doncs fantàstic, ens la duguis, volem estar informats. Va, anem a treballar una miqueta a l'ordinador.
Sí.
Qui més qui menys té una memòria externa ara mateix.
Sí, sí. La veritat és que les memòries externes són bastant, bastant necessàries. I aleshores, sí que cada vegada, és veritat, que fa uns anys eren com una mena de disc durs supergrans, uns trastos, i ara cada vegada són molt més petitones. Però clar, n'han dissenyat una, i dic dissenyat perquè encara no es comercialitza, n'han dissenyat una que a mi m'ha robat el cor. Perquè, a part de ser molt petita i molt discreta i prima i lleugera, és molt xula perquè està feta imitant la típica carpeta que tu obres al Windows quan has de guardar algun
quan
document.
Quan vols arxivar cosetes.
Documents.
La carpeta aquella de color groc clàssica.
La carpeta de color groc clàssica, doncs té aquesta forma i aleshores...
Amb la pestanyeta i tot.
Tot, amb la pestanyeta. I a més és que, de veritat, és com tota petitona, la memòria aquesta externa. Que sigui petita no vol dir que no... O sigui,
que no tingui capacitat d'emmagatzematge, no?
Vull dir que...
Petita físicament,
és super cookie i home, és d'aquestes que si te la deixes a sobre la taula de l'escriptori o del despatx, no fa lleig, al revés.
No cal que endrecis.
Exacte. El que passa és que això no es comercialitza. O sigui, és un enginyer que l'ha creat, ha fet alguns prototips, els ha penjat i bueno, doncs busca finançament per fer-ho i de moment encara no es comercialitza. Li ha posat Folder, un nom molt fàcil, però by Juno Han, que és el seu nom, val? O sigui, si vosaltres voleu googlejar i poseu Folder by Juno Han, entrareu automàticament a l'Instagram d'aquest senyor i podreu triar i remenar entre els diferents invents i idees que té i que dona forma.
I deu estar esperant que arribi un mecenes, no? Sí. I digui, aquesta m'agrada, sí, i hi poso quartos.
Jo crec que li arribarà, perquè és que és molt xula.
És xulíssima. A mi també m'ha robat el cor.
I al final penso que no ho sé, no? El que... És l'envoltall el que és diferent, vull dir que una memòria externa petitona ja està més que inventada, al final és com embolcallar-la xula.
El disseny.
Sí. Sí. A veure si l'any que ve la podem comprar.
Ja que ens hem posat a treballar amb l'ordinador, ens expliques com serà l'oficina del futur. Com treballarem, de quina manera treballarem?
Bueno, escolta, ja m'agradaria a mi, eh? No sé si ho arribarem a veure.
Jo també firmo, explica.
Mira, ara que parlàvem d'invents, doncs han tret un invent i el llencen així una mica allò, globus sonda, val? A través de les xarxes, i li diuen que és això, que serà la futura oficina de la generació Z. Val? I aleshores...
Així faig tard.
Perdona?
Per generació faig tard.
Sí, jo també.
Ja no la gaudiré.
Bueno, jo també. Jo ja m'he perdut tant amb les generacions que ja no sé... Però sí, anem tard nosaltres. Doncs això, com que és un patinet elèctric, val? És un patinet elèctric mega futurista, tot super petitó, amb un disseny així com una mica escandi tot, val?
Blanc,
amb línies super rectes, oblideu-vos de manillars, de rodes negres, no. Tot és super minimalista i molt cuqui. I aleshores hi ha una part del patinet que porta com un lateral. I dius, ai, mira, doncs quedes protegit d'un costat. Però no és que quedis protegit, és que aquest lateral es desplega una taula i a dins de la taula hi ha un tamboret. I aleshores això està pensat per dir, escolta'm, estic fent tard, he de treballar, passo per aquí, em busco una bona ombra i em monto aquí l'oficina.
I em desplego l'oficina, no?
Sí, i així, bueno, amb aquesta idea l'han creat. I n'hi diuen això, li diuen l'oficina de la generació Z.
És fantàstic, quina enveja.
Sí.
Nosaltres estem sempre tancats treballant i bueno, aquest invent et proposa gaudir de l'aire lliure.
Ja m'agradarà veure-ho, on va per aquest invent, però almenys és divertit. El trobareu a la web designboom.com, i es diu Worknic Desk on Wheels. Worknic Desk on Wheels.
Tafanejarem.
Sí. És xulo tafanejar perquè, mira, és divertit i és curiós.
Els que sou aficionats a l'hortet urbà o crieu plantes a casa, com podeu, amb torreta, o teniu un bon pati o un hortet, us pot anar bé aquesta idea que ens porta la Roser.
Sí, així com l'altra. Ja et dic jo, això, Sílvia, això no, em sembla que no ho arribarem a veure, i si ho comercialitzen, no sé jo si triomfarà, aquesta... Això és un tiro assegurat. Vull dir,
això ho ha de petar, sí o sí.
Això ho està petant seguríssim. Perquè és una mena de clips, és que són com una mena de xinxetes, d'aquestes que s'obren pel centre, val? I les tanques, amb un adhesiu que és per clavar la paret. Val? I quina és la funció? Podria ser passar-hi un cable, per exemple, de la llum i que quedi mig ben col·locat. No? Però no. Té forma de fulla verda, justament per això, perquè tu puguis anar guiant la teva planta enfiladissa...
O la tomaquera.
O el que sigui, exacte, per la paret. Uh-huh. I queda com dissimuladet, sobretot si la planta té fulla, si no... Doncs mira, et queda la paret amb alguna fulleta així dispersa. Però és que trobo que és superbona idea i et treu d'un apuro. Bueno, d'un apuro, a veure, no és cap apuro col·locar una xinxeta a la paret, però aquesta és... És tot a cuc.
Queda arregladet, queda bonic, integrat.
Sí. Jo de plantes no hi entenc gaire i se'm moren totes. Vull dir, jo sóc de cactus. Però és que simula el típic potus, es diu, no?
Sí, la fulla del potus. Doncs, queda molt integrat,
doncs,
molt discret.
Sí, totalment. Seria rotllo una fulleta de potus en forma de xinxeta.
I clar, la pregunta és si pica.
No, val 12 euros.
Està molt bé,
Sí, val 12 euros i n'hi van 12. O sigui, surt a euro per xinxeta, però és que amb 12 pots utilitzar-ho per moltes plantes.
Clar,
no?
Perquè això ho recicles, si la planta se't mora, ho recicles per la següent.
Sí, o si en tens més d'una, jo crec que amb tres o quatre plantes, amb tres o quatre xinxetes, deus passar per enfilar-la, no? Una planta.
Diria que sí, sí, sí. On ho trobem?
Això a la web curiosite.es. I només cal que li poseu això, eh? House Plant Climbing, i ja està.
Ho mirarem.
Sí.
Si sou d'aquells que us negueu a que entri una mascota viva a casa, la Roser té una alternativa, que no embruta, no menja...
Ai, sí, no porta gaire feina, no s'ha de passejar...
No s'ha de treure tres cops al dia...
Exacte. És una mascota... això, artificial, és una mascota de mentida. Ara em diràs, però això no és nou, perquè, a veure...
Això està molt inventat,
a nosaltres, ja. A la nostra generació, hi havia els tamagotxis.
Sí,
no?
Estava pensant en ells.
Sí, però, clar, és que ara aquí tenim la intel·ligència artificial.
Això canvia tot.
Que això canvia tot, i quina por que fa. Doncs això, han agafat... Han creat una mena de peluix que té forma de cobaia. Val? Mira, a mi els ratolins em fan molt de fàstic. La cobaia encara la toleraria. I sobretot, si sabent que no és de veritat, encara més.
És bufona, aquesta.
És bufona, si és així tota peludeta, no? Sembla com... Bueno, és un conill d'Índies, de fet. I aleshores, perquè, com l'han utilitzat, la intel·ligència artificial? Perquè, clar, posar-li quatre piles i que es mogui, això no cal utilitzar...
Això ja fa unes quantes campanyes de Reis.
Exacte.
Que està inventat, també.
Doncs no. La intel·ligència artificial l'han utilitzat per equipar aquesta cobaia per tal que pugui interpretar el to de veu de la persona que li està parlant, o fins i tot la manera com l'acaricia. Aleshores, depenent del to de veu que li parla, o de la intensitat o la zona que li acaricia, interactua d'una manera o d'una altra.
És què? Genial.
Jo trobo que sí.
No embruta, no et genera despesa,
sí,
no et dona
sí.
feina, i a sobre interactua amb tu, no?
Exacte. Ara... Prepara't, perquè jo no sé quan deu valdre un conill d'Índies o una cobaia d'aquestes, però aquesta val 398 euros.
Però pensa que has de descomptar tot l'aliment que no es menjarà.
També és veritat, això es deu amortitzar bastant ràpid.
Les teves hores de feina a netejar la gàbia o el que sigui.
Ai, sí. Els sorollets aquells de la nit, no? Que jo dic jo que els conills aquests d'Índies deuen fer sorolls com els hàmsters.
No ho sé, però els hàmsters, quan comencen a fer toms a la
quina
roda...
Quina angúnia, sí. Doncs això ja es pot encomanar, també... Val? I pots triar-la, llavors, si la vols, de color gris o de color marró. I això, aquest invent, l'ha creat l'empresa Casio.
La dels rellotges.
La dels rellotges, sí. I es diu Moflin.
Moflin.
Moflin, sí.
El nom és mono, també.
Sí, si entreu a la web aquesta, designboom.com, que abans ja us l'he mencionat, també podreu veure, trobar més informació.
No sempre us portem pistes que podeu adquirir si us agraden i us convencen, sinó avui ja n'ha caigut alguna, campanyes, idees, globus sonda... Ens vols comentar una campanya que hi ha en marxa a la xarxa?
Sí, i que és, bueno, és com molt evident i molt necessària, però és trist que sigui necessària. M'explico. Hi ha un col·lectiu britànic que es diu Race.365, ¿vale? I aleshores ells el que fan... És una mica reivindicar i fer accions per visibilitzar tot el col·lectiu afro. I en WhatsApp, en els mòbils, no hi ha emojis afros. O sigui, no hi ha...
Ah, no?
Es veu que no. No hi ha un
fixat.
Emoji que tingui rastes, o un emoji que porti trenes, o els pentinats aquests com tan rissats.
Més
o sigui, afros, no?
Ni pell fosca.
Pell fosca sí que n'hi ha.
Sí.
Sí, però afro no. O sigui, i aleshores el que han fet ells és... han començat una campanya per demanar a Unicode, que Unicode es veu que és l'entitat que tu has de presentar les sol·licituds perquè després les pugui elevar i puguin incloure's
aquests
emojis.
Recordo la campanya de la paella valenciana fa
uns
anys.
Exacte, doncs ells el que han fet és això, no? És començar una campanya perquè la gent googlegi, sobretot, posi a Google... emoji cabells afro, i com més registres de recerques hi hagin, ells més força tindran per anar davant de l'entitat aquesta que es diu Unicode i dir, senyors, aquí tenim no sé quants milers o milions de recerques que estan buscant emojis afros i no n'hi ha.
I si volem donar suport, només hem de googlejar.
Sí. Sí. Si voleu entrar a tenir més detalls d'aquesta campanya, entreu a la web race-365.com. race-365.com. Trobo que és xula, eh? És una campanya que ens costa molt poc posar el nostre granet de sorra i, a veure, és que hi ha emojis per moltíssimes coses, no? Doncs,
perquè com no
més inclusius
afros,
i... Exacte.
I tant. I que recullin tota la diversitat que hi ha. I tant,
totalment.
I tant. Igual cau com a regal de Reis, ja que dèiem que començaven a ser nadalenques aquestes pistes, unes maletes.
Sí, és una cosa que sempre va bé,
és
no?
És un clàssic, no?, que sovint cau quan fa falta, els Reis sí. Ho saben, això està en el cas.
I tard o d'hora fa falta, no cal agafar un avió per necessitar una maleta.
No,
eh?
I tant que
vull dir,
no.
El que passa és que sí que és cert que si has d'agafar un avió és un mal de cap.
Les mides, no?
Les mides. És un estrès, eh? Fins gairebé l'hora d'embarcar, que no et diuen.
Que estàs allà patint.
Que estàs allà amb l'ai al cor, a veure si faré la mida, si no farà la mida,
no? No em passaré.
Per les xarxes, fins i tot, o sigui, han esdevingut virals vídeos de com col·locar 2.000 coses i enxiquir la maleta, que dius, mare meva. Doncs trobo que han inventat una maleta que és 3 en 1, i és molt xulo, eh? L'ha fet, l'ha creat una marca que es diu Only Travel, que ja, o sigui, és una marca que, de maletes, que és com especialitzada, val? I aleshores no serien dures, no serien d'aquestes dures, són maletes de lona, una porta rodes i és com més gran, no és de cabina, eh? És més gran que la de cabina, i les altres dues són de mida més petita. Una sí que és de mida cabina i l'altra és com una bossa d'esquena, com una motxilla, val? Però què té... Diu, ara em diràs, bueno, Roser, però val, és un kit de 3 maletes. No, no, és que la gràcia és que s'acoplen, o sigui, es cusen amb cremalleres, s'enganxen amb cremalleres i tu pots anar-les com desmembrant, val? I pots, per exemple, dir, mira, doncs jo me'n vaig lluny, embarco aquestes dues maletes, la gran i la de mida cabina, les embarco. L'altra me la poso a la motxilla. Quan arribo, hi he d'agafar, jo què sé, metros
transport
o...
públic,
transport públic, les
enganxo.
Les
i si amb un sol bulto ja faig.
Clar, és que ho trobo superpràctic.
Sí, molt ben pensat.
Sí, sí, i valen 276 euros, que no és
totes
car.
Totes tres.
Ah, no és gens car, pensant que són maletes, que són d'una marca que...
Que fa maletes
i
entén.
Que té el seu prestigi, que hi entén, i és que són cares les maletes. I n'hi ha una que és amb rodes, no? Ho trobareu a la web onlytravel.com.
A la seva web directament.
Sí, a la seva web.
També tenim una banyera. No una banyera qualsevol, és clar, una banyera molt especial. Ara hi és, ara no hi és.
Aquesta és la meva pista preferida d'aquest mes. Perquè, o sigui, tenir una banyera a casa, a hores d'ara...
És un luxe, ara mateix.
És un luxe i és un espai perdut bastant gran, eh? És una mica inútil, perquè jo a casa meva tinc banyera i si l'utilitzo 2 cops l'any... És que sóc molt generosa. Però, ostres, renunciar a la banyera...
Sap greu, oi?
Sap greu, perquè dius, i si un dia la necessito?
I sí, i sí.
Exacte. Llavors, han inventat una banyera de posar i treure. Jo t'explico. Imagineu-vos una maca.
Sí.
Saps una maca d'aquestes de lona que la plegues i ocupa molt poc?
Sí.
Doncs aquesta maca, però té forma de banyera. Val? Per tant, és de lona, eh? I aleshores, l'únic que has de fer, això sí, tu al lavabo has de tenir uns gats al lavabo o on vulguis. Jo ho faria al lavabo per el tema d'omplir l'aigua després de buidar-la i tot això. Però tu la col·loques, l'ancles bé amb 4 punts i pel propi pes, bueno, la maca no, doncs té profunditat. La omples, la buides un cop l'has utilitzat. A més, és una banyera gran, eh?
La no, mida és correcta, no és d'estar allà encongida.
És mida estàndard, no és d'aquestes mitges banyeres, eh? No, és mida estàndard. La buides i després tu la reculls, l'estens com qui estén un llençol, la plegues, que queda igual de plegada que un llençol, i te la guardes. I fins l'any que ve o fins quan vulguis.
És fantàstic.
És que és molt xulo. El que passa és que hi ha un petit problema. O sigui, l'invent és molt guai.
Sí.
De fet, l'han presentat ara, fa molt poques setmanes, a la Setmana del Disseny de Tòquio. Ho ha petat tothom, hola, hola, quin superinvent, però clar, això s'ha de comercialitzar. I encara no es comercialitza.
No ha arribat el senyor Mecenes a dir, posem-s'hi.
No.
Però jo crec que arribarà, eh?
Jo també,
si no el tenen ja.
És com molt xulo i molt fàcil,
és molt,
no?
Molt obvi, no?
Sí.
Que... amb els habitatges d'avui en dia, que són petitets i a tothom li falta lloc.
L'únic que has de tenir és pensada. Això, és tenir un espai que t'hi càpiga i que el puguis anclar. Amb un arbre no, eh? O sigui, això ha d'anar, ha de tocar terra,
ha de tocar terra, que és una banyera.
Ens posem tan xulos.
No, imagina que t'has d'enfilar per pujar la banyera. Algú prendria mal.
Es giraria tot i tota l'aigua per
terra. Jo estic segura que el mecenes, que el patrocinador, està arribant ja.
Està arribant i, a més, això ho petarà.
I això ho veurem.
Sí,
això
sí,
ho veurem.
Sí, sí. Vale, entreu a la web lixil.co.jp i ho veureu. Jo us animo.
Una última pista. Què proposes per acabar?
Va, un gadget que no és gaire xulo, però que trobo que és pràctic.
Va.
Val? És, si alguna vegada te'n vols anar de pícnic, o qui diu de pícnic és a fer una costellada, no cal que ens posem així tan guais, que tu te'n vols anar a fer una costellada o te'n vols anar a un parc a prendre alguna cosa amb els amics i dius, va, comprem 4 llaunes. On les posa, aquelles llaunes? És un rotllo portar alguna llauna del que sigui, de qualsevol beguda, a la bossa, perquè és que es mous, llavors l'obres, et surt tota l'espuma, s'esbrava...
Tens poc que s'abunyegui segons que hi poses a sobre.
Encara que tu diguis, mira, doncs agafaré una nevareta, però bueno, si te l'has d'anar portant amunt i avall, també, allò també es mou per dins. Llavors han inventat una mena de glaçó, de maó, d'aquests, sabeu com els típics de nevera de viatge que s'hi posen una mena de glaçons gegants?
Sí.
No? Com uns maons de plàstic que dins porten un líquid que refrigera. Doncs és el mateix, però aquest maó té forma...
Fa com onades.
Fa com onades perquè puguis col·locar-hi les llaunes a dins i aleshores porta una cinta perquè quedin totalment fixades.
I quantes llaunes caben?
N'hi caben 6.
Com un pack.
Sí, sí, sí. I aleshores això el pots col·locar dins la nevareta de viatge, dins d'una bossa d'aquestes típiques per mantenir el fred, o fins i tot, si és poca estona, doncs el pots col·locar dins d'una motxilla i tu saps que allà et queden fixades, que no aniran amunt i avall i que a la vegada s'estaran refredant. Val 19 euros, vull dir que està bé de preu. Es diu Jacket Ice Pack i ho trobareu a la web jacketgrip.com.
Acomiadem la Roser. Moltes gràcies, t'esperem a les portes de Nadal.
Sí, a les
Nadal,
vigílies, portar alguna
idees.
Idea més.
Segur que sí. Gràcies, Roser.
A vosaltres.
Tot seguit una breu aturada per escoltar una miqueta de publicitat i el butlletí de notícies de les 10. Són 5 minuts i seguim amb la nostra entrevista diària d'actualitat en la que avui ens visita la nova portaveu del govern de Sant Sadurní, la Júlia Rosa.
Penedès en xarxa.